l'OTAN ha hagut de defensar novament un dels seus països membres. Han interceptat un míssil de l'Iran llançat en direcció a Turquia i ja és la segona vegada que passa. Però Donald Trump acaba d'assegurar que ja té pràcticament la guerra enllestida, tot i que alguns moviments van en sentit contrari. Emmanuel Macron ha anunciat la posada en marxa d'una missió internacional per desbloquejar el pas de vaixells per l'estret d'Hormuz i desplegarà 8 fragates, 2 portahelicòpters i un portaavions amb la intenció que altres països europeus segueixin també les seves passes. Serà interessant seguir aquesta nit la primera roda de premsa de Donald Trump des que va començar els atacs contra l'Iran. La seguirem en directe i amb connexió amb el corresponsal a Washington, amb l'Oriol Serra.
Catalunya nit. Tots aquests fets i també els missatges que llencen els diferents líders impacten en les borses i també en el preu del petroli, que avui s'ha arribat a cotitzar a $119 al barril, tot i que ha acabat finalment capgirant la tendència i ara està al voltant dels $90 en el mercat continu. Tot plegat impacta ja en la butxaca dels consumidors i dels professionals. Camioners, agricultors i pescadors demanen al govern espanyol que activi ja ajudes per pal·liar aquest augment del preu. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, diu, però, que encara no.
Veremos cuándo y cómo tenemos que entrar en cuanto a la intensidad y a las medidas concretas que pondremos sobre la mesa, sabiendo que ya tenemos un paquete que utilizamos para responder en el caso de Ucrania y que, por lo tanto, es cuestión de adaptarlo de la mejor manera posible a esta evolución de las circunstancias.
Aquesta guerra ja ha malmès almenys 3 llocs declarats Patrimoni de la Humanitat, segons denuncia la UNESCO, l'Agència de les Nacions Unides per a l'Educació i la Cultura. Es tracta del Palau de Golestan, a Teheran, la Ciutat Blanca de Tel Aviv i el Port de Tir, al Líban. A banda de la pèrdua patrimonial, la destrucció dels senyals d'història i d'identitat és una manera estudiada de fer la guerra. En parlarem amb la historiadora Mireia Capdevila.
I parlant d'història, tota la de Catalunya, fins al dia d'avui, en un sol museu. El nou MNAC tindrà 2 edificis amb un passadís cobert que connectarà el Palau Nacional amb el rehabilitat Palau de Victòria Eugènia.
L'ampliació farà possible, per primera vegada, la missió del museu, que és mostrar tot l'art, tota la creació artística feta a Catalunya al llarg de la seva història fins a l'actualitat.
Avui s'han presentat els detalls d'aquesta ampliació històrica. La data prevista de reobertura és durant el 2028.
La Conselleria d'Educació ha arribat a un acord amb Comissions Obreres i la UGT de millores salarials i laborals per als docents, però en queden fora els sindicats majoritaris, la USTEC i professors de secundària. Tots dos mantenen les vagues convocades tota la setmana vinent.
Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No, no ho penseu. Només era un nen.
I traurem el cap al Festival de Màlaga, on s'ha estrenat la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, de Dani Sancho. Ousmane Umar reviu en primera persona la seva migració des de Ghana fins a Barcelona, una migració plena d'obstacles.
Són les 10:04 i ets a 3Cat Info.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Com
Comencem avui al Catalunya Nit molt pendents de Donald Trump, que d'aquí a uns 25 minuts està previst que comenci la primera roda de premsa que ha de fer des que va iniciar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà ara fa 10 dies. Abans, però, que comenci aquesta roda de premsa, Donald Trump acaba de dir en una intervenció pública a través dels mitjans de comunicació, concretament amb una entrevista telefònica amb la cadena CBS, que la guerra amb l'Iran està gairebé acabada i que l'operació militar Fúria Èpica ha avançat més del que havia previst inicialment. És un missatge d'optimisme que el president dels Estats Units ha volgut llançar en aquesta cadena de televisió poc abans d'aquesta roda de premsa. Connectem en directe amb Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Veurem què és el que explica en aquesta roda de premsa, la primera des de l'inici d'aquests atacs a l'Iran, però sí que ens ha cridat l'atenció que Trump diu que a la guerra li falta poc. L'hem de creure?
Bé, és difícil de creure Trump ja a aquestes alçades, a Trump i a la seva administració, perquè les mentides van a diari i, per tant, doncs, tot plegat s'aguanta una mica amb els peus de fang, no podríem dir. Una entrevista telefònica, com tu deies, a la cadena CBS, tu parlaves d'optimisme, jo crec que és una mica doncs, d'anar mullant el discurs una mica com els convé. Ha dit Trump que l'elecció del fill de Khamenei és un gran error per part de l'Iran, sosté que aquell país ja no té capacitats militars, que els han destruït la marina, les comunicacions i la producció d'armament, i en aquest sentit és quan ha afegit que la guerra es pot acabar aviat. Aquest matí el secretari d'Estat, Marco Rubio, també ha vingut a dir el mateix, i ha afegit en aquest cas que l'Iran és un règim terrorista, especialitzat en la presa d'ostatges.
Quan es tracta de prendre ostatges, al món no hi ha pitjors criminals que el règim clerical de Teheran. Són els pitjors criminals del món en terrorisme i són els pitjors criminals agafant ostatges, des dels primers dies.
Tot plegat forma part de la propaganda de guerra que sentim a diari. El Pentàgon s'encarrega d'explicar-ho i d'aquesta capacitat, com dèiem, de Trump per fer-s'ho tot a la seva mida.
Tant a mida que avui ha tornat a negar Donald Trump que el bombardeig en una escola de nenes a Teheran la primera setmana d'aquests atacs fos obra de les forces nord-americanes. No és un tema sobre el que la setmana passada també ja en vam anar parlant.
Sí, i aquesta vegada doncs, s'han retratat tant ell com també el secretari de Guerra, Pete Hegseth, ho han fet les últimes hores a bord de l'avió oficial de l'Air Force One. Aquí un periodista els demanava per aquest Tomahawk, aquest míssil antimíssil que va impactar contra una base iraniana al costat d'una escola femenina a l'Iran. Cada cop ja hi ha més proves, hi ha fins i tot un vídeo on es veu clarament com aquest míssil cau al costat d'aquesta escola, provocant aquestes 170 morts de civils, la major part nenes, com dèiem, i des de l'avió Trump respon al periodista que això és cosa dels iranians. Podem escoltar la seqüència.
Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people?
Bé, és el periodista preguntant si els Estats Units són els responsables d'aquest míssil, d'aquesta matança, i Trump respon que no, que és l'Iran, que està convençut que és l'Iran qui ho ha fet perquè no tenen precisió a l'hora d'utilitzar els seus míssils. I el més fort de tot és que per darrere de Trump apareix Pete Hegseth, el secretari de Guerra, i afegeix que ho estan investigant. Per tant, contradiu el que acaba de dir el president. Un Hegseth que potser per arreglar-ho una miqueta, adonant-se de l'error que acaba de cometre, també doncs, apunta a que l'Iran és l'únic país que és capaç d'atemptar contra civils.
Déu-n'hi-do, doncs gràcies, Oriol. Sí que estarem pendents d'aquesta roda de premsa. Està prevista que comenci a 11:15, oi?
Sí, a 4:15. Penseu que Trump està encara a la seva residència de cap de setmana. És a dir, ahir el veiem encara jugant a golf, una cosa que està molt criticada, evidentment, aquí als Estats Units, perquè en plena guerra estava tranquil·lament jugant al golf a Florida, i és des d'allà, allargat el cap de setmana, avui és dilluns, normalment ja hauria tornat a Washington, i des d'allà és on farà aquesta esperada roda de premsa, que ha de començar a 4:15, però a saber quan començarà.
A saber quan començarà i també quan durarà, així que al llarg de la segona hora del Catalunya Nit, si et sembla bé, per saber com va aquesta roda de premsa, què és el que està dient Donald Trump, connectem amb tu de nou.
Perfecte, fins ara.
Fins ara.
Doncs jornada intensa, encara que sigui des de Mar-a-Lago, per Donald Trump, que avui, a més, ha parlat per telèfon amb Vladimir Putin aquest vespre per primer cop des que va començar també el conflicte a l'Iran. El president rus ha adoptat una actitud conciliadora, malgrat que poques hores abans declarava al nou líder iranià el seu suport incondicional. Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
El Kremlin està fent equilibris entre el seu suport a l'Iran i l'interès perquè Trump forci Zelensky a acceptar les seves condicions de pau a Ucraïna, tot i que Putin ha enviat un telegrama al nou líder suprem iranià per reafirmar que continuaran sent socis fiables. El president rus no vol que la Casa Blanca el vegi com un enemic. L'assessor presidencial, Yuri Ushakov, ha mirat d'emfatitzar la imatge del líder del Kremlin com a mediador que fa propostes útils per acabar la guerra a l'Iran.
El president rus ha expressat una sèrie de consideracions destinades a una ràpida resolució política i diplomàtica del conflicte iranià.
Des del Kremlin no han aclarit si Trump ha demanat a Putin que deixi de compartir informació amb l'Iran sobre objectius nord-americans a la regió. En tot cas, és el primer cop que parlen des de la detenció de Maduro, que també era un soci de Rússia. Ni ara ni aleshores, Putin ha pujat el to contra Trump, conscient que és la seva millor carta per guanyar la seva guerra a Ucraïna.
Amb tot, avui els països de l'Aliança Atlàntica, l'OTAN, han hagut de tornar a intervenir per protegir un dels seus membres, i és que s'ha hagut d'interceptar un segon míssil iranià en direcció a Turquia. L'acció ha fet enfadar el president Recep Tayyip Erdogan, que ha llançat un advertiment contra Teheran. I és que el president iranià ha intentat rebaixar la tensió trucant al seu homòleg turc per proposar-li una investigació conjunta dels dos incidents, segons expliquen els mitjans del país, per veure exactament què ha passat. El règim dels ayatolars continua enrocat, ataca com pot els països veïns i Israel, on avui ha mort una persona. Per la seva part, l'exèrcit israelià manté la pressió militar tant a l'Iran com al Líban, on el balanç de morts frega les 500 persones. Establim la primera connexió amb els nostres enviats especials avant, això és el Kurdistan turc, Núria Har, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bona nit, Núria.
Bona nit.
Com s'ha viscut aquí aquest atac, que és el segon, com deia, que s'intercepta en direcció a Turquia provinent de l'Iran?
Doncs aquí la ciutat funciona amb el ritme del ramadà, que marca la vida de molts turcs que adapten la seva rutina al dejuni. Com deies, l'OTAN ha batut avui el segon míssil iranià aquí, a Turquia, en concret a la província de Gaziantep, a prop del nord-oest de Síria, que ha obligat el president Erdogan a recordar-li al seu veí iranià que no estengui el conflicte a tota la regió.
Després del primer míssil, vam advertir les autoritats iranianes. Però, malgrat els nostres avisos, l'Iran està prenent mesures provocadores que posen en perill la relació d'amistat amb Turquia.
Núria, a banda d'aquest incident, les defenses antiaèries també continuen actives en tots els fronts, oi?
Sí, com ja és habitual en aquests 9 dies que portem de guerra, els Emirats Àrabs, Qatar, també han interceptat míssils i drons iranians. A Bahrain, drons iranians han provocat avui un incendi en una refineria de petroli i una trentena de ferits. I a Israel, com dèieu al principi, els bombardejos iranians han causat un mort. Per la seva banda, l'exèrcit d'Israel ha tornat a llançar avui una nova onada d'atacs contra infraestructures energètiques i del règim a Teheran, Isfahan i al sud del país. També ha atacat el Líban, on fa una estona, aquest vespre, el president libanès ha carregat contra la milícia proiraniana libanesa de Hezbollah i ha demanat a Trump que faci de mediador directament amb Israel perquè aturi els bombardejos que en aquest país ja han matat prop de 500 persones, una de cada tres víctimes mortals del conflicte que ja afecta tot l'Orient Mitjà i que també al Líban preocupa especialment els milers de desplaçats que deixen casa seva.
Doncs gràcies a Núria Har, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. És la primera connexió que podem fer amb ells després que han arribat en aquesta zona del Kurdistan turc, a la ciutat de Van, on avui es vivia d'aquesta manera, com ens explicaven, doncs, el que és, es considera el segon intent d'atac de l'Iran a un país membre de l'Aliança Atlàntica. Gràcies, Núria. Bona nit.
Bona nit.
J'ai grandi sur une île sans mer aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les artères bouchées du cannibale au mi-pâte métallique roulant dans ses...
Són un quart d'onze. El president francès ha anunciat des de Xipre que s'està preparant una operació per protegir el comerç internacional al Golf Pèrsic. El règim iranià li respon que la seguretat no està garantida. En tot cas, Emmanuel Macron manté el compromís d'ajuda militar als aliats amb la presència a la zona del portaavions Charles de Gaulle. Anem cap a París. Isabel Galí.
Des de la base xipriota atacada per drons iranians, Emmanuel Macron ha anunciat una iniciativa per intentar desbloquejar l'estret d'Hormuz. Per portar-la a terme, França enviarà a la regió 8 fragates i 2 porta-helicòpters, a més del portaavions Charles de Gaulle.
Una missió purament defensiva, purament de suport, que es prepara amb estats europeus i no europeus i que té com a objectiu permetre, tan aviat com sigui possible, quan acabi la fase més intensa del conflicte, l'escorta dels vaixells portacontenidors i petroliers i la reobertura gradual de l'estret d'Hormuz.
Le détroit d'Hormuz.
L'Iran li ha contestat de seguida. Navegar per Hormuz serà perillós mentre continuï la guerra. A la tarda, el president francès s'ha traslladat al Charles de Gaulle en aigües properes a Creta, des d'on ha tornat a insistir per què França no participa a la guerra.
No crec que es puguin aconseguir canvis profunds de règims, de sistemes polítics, només mitjançant bombardejos.
Macron és l'únic líder occidental que ha parlat tant amb Netanyahu i Trump com amb el president iranià, sense el virar ara per ara cap sortida.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
No direm nosaltres als petroliers com han d'actuar.
Eduard Ayac, president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya.
Aquest augment del cost del carburant ens veiem obligats o a repercutir-lo o que l'administració, en aquest cas, doncs ens faci una ajuda directa.
Nosaltres som dependents dels hidrocarburs, igual que dels fertilitzants.
Pere Roquer, president de SAGE Catalunya.
Mesures compensatòries urgents, estem parlant de que han passat de 0,95 cèntims a més d'un 30 el gasoil agrari, igual que amb els fertilitzants, que han pujat de cop més d'un 30%.
Cada vegada hi ha menys marge per a l'agricultor.
Mara Arisa, portaveu del Gremi de la Pagesia.
Que hi pugui haver un increment del cost de venda de la collita que realitzem.
Clar, el preu de peix surt d'una subhasta. Nosaltres no.
Xavier Domènech, secretari de la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona.
Van passar coses com que les barques surtin menys, o perquè hi ha tot un tema dels famosos dies de pesca, igual hi haurà gent que s'esperarà una mica a veure què passa, i si hi ha menys barques hi ha menys peix, i si hi ha menys peix és possible que pugi preu.
El conflicte a l'Orient Mitjà que us estem explicant des de l'inici del Catalunya Nit d'avui està tenint ja repercussió en l'encariment del preu del petroli. És un fet que preocupa i molt diferents sectors professionals, els pescadors, els pagesos i els transportistes, com sentíem ara. Tots aquests sectors demanen als governs mesures compensatòries perquè se'ls han encarit els costos i avisen que sense ajudes ho hauran de repercutir en el consumidor. De moment, el govern espanyol assegura que està preparant mesures per contenir l'impacte econòmic d'aquest conflicte, però que encara no les tirarà endavant. Això sí, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha avançat que les actuacions aniran en la línia de les aplicades durant l'esclat de la guerra a Ucraïna.
Veremos cuándo y cómo tenemos que entrar en cuanto a la intensidad y a las medidas concretas que pondremos sobre la mesa, sabiendo que ya tenemos un paquete que utilizamos para responder en el caso de Ucrania y que, por lo tanto, es cuestión de adaptarlo de la mejor manera posible a esta evolución de las circunstancias.
El cas és que avui, durant una estona, semblava que el moment de prendre mesures no podia trigar gaire, i és que el barril del petroli Brent, el de referència a Europa, ha arribat a cotitzar per sobre dels 119 dòlars al barril. Finalment, el preu s'ha estabilitzat en els 100 dòlars i ara, a aquesta hora, cotitza a poc menys de 90 en el mercat continu. Rafael de Ribot, bona nit.
Sí, ens ha fet anar una mica de corcoll. Bona nit, Agnès.
Sí, hem hagut d'anar seguint. A veure, aquest és un preu molt alt, similar al que va tenir els primers mesos de la guerra d'Ucraïna, però sí que el mercat ha canviat la tendència des dels màxims d'aquest matí. Quin ha estat el motiu?
Doncs mira, en els últims minuts, el que heu explicat, s'ha fet notar la cotització del cru, l'efecte de les declaracions de Donald Trump, assegurant que la guerra està pràcticament acabada. De fet, si m'ho permets, consultem ara mateix en directe el mercat continu i el barril està, el que deies, poc més de 90 dòlars, 88,5, i això significa que ha baixat un 4,5% respecte del que cotitzava ahir. De fet, oficialment hem d'explicar que el mercat ha tancat a les 8 hores nostra a Londres, que això ha donat un preu, $99, però hi ha paral·lelament un mercat continu que és el que està fent notar l'efecte d'aquestes declaracions. Una estona abans, el que ha tranquil·litzat els investors ha estat l'anunci del G7 de que faran el que calgui, han dit, per estabilitzar els mercats. El ministre d'Economia de les principals economies del món, els Estats Units, el Canadà, el Japó, França, Alemanya i la Gran Bretanya, s'han reunit per videoconferència per donar resposta a la crisi energètica. I el ministre francès, Roland Lescure, ha estat contundent a l'hora d'explicar la posició de les grans potències.
Estem disposats a prendre totes les mesures necessàries i a recórrer a les reserves estratègiques si fes falta per estabilitzar els mercats.
De moment sí, ha tranquil·litzat els mercats, ja veurem quan dura, perquè tal com ha recordat el professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Miquel Àngel Bové, en declaracions a 3Cat Info, les reserves energètiques també són limitades.
La mesura que les empreses petrolíferes se trobin sense subministre, les reserves també s'acabaran esgotant. Per tant, hi ha estimacions més de caràcter macroeconòmic que si es bloquegen aquest transport de petroli i gas, doncs a partir de 2-3 mesos els efectes econòmics se dispararan.
Però, Agnès, tu i els nostres oients ja estan notant alguns d'aquests efectes. La llum es pagarà demà al preu més car en un any. El gas ha doblat el preu d'abans de l'inici de la guerra i les gasolines a Catalunya costen 15 cèntims més per litre, el de gasolina, i 20-30 cèntims, de fet, ja ara, el preu del gasoil.
Molt bé, gràcies, Rafel. És tan així que hem anat a treure el cap a una benzinera a aquesta hora, a Cornellà de Llobregat, on la majoria de conductors ens explica el nostre company Mall Presseguer que s'estan posant les mans al cap amb aquests preus. Marc, bona nit.
Bona nit.
Què t'han dit els conductors amb qui has pogut parlar?
En general, tots han notat canvis significatius, perquè ho són, i cap d'ells ha negat, ni cap conductor ni cap conductora, ha negat que no es notin aquests canvis. Tot i així, són conscients que la situació pot anar pitjor i podria ser pitjor, però encara no han canviat la freqüència amb la que ells posen gasolina. Si us sembla bé, escoltem alguns d'ells.
Mm-hmm. Sí, des d'ahir, precisament, que vaig posar gasolina al cotxe, ja vaig veure la pujada i, bueno, avui veig que està més o menys igual. O sigui que ja es comença a notar, ja.
Segueixo igual, amb els mateixos hàbits. Realment la pujada ha sigut molt constant. Jo crec que ja des de fa 5 anys o 6 anys, si compares fa 4 anys, la veritat és que es nota moltíssim la pujada.
Un altre cas, més enllà dels conductors habituals, són els taxistes, perquè precisament el cotxe és la seva eina de treball. Es veuen afectats i la majoria, de fet, van amb benzina. I si també us sembla bé, tornem a escoltar alguns d'ells.
Home, clar, els que van amb benzina, que són la majoria de cotxes híbrids, ja els està afectant una mica cada dia. Clar. Estan posant un 20-30% d'import del gasto diari, no? Sí que pot ser, si això segueix amb el temps, d'un mes, dos mesos, home, és com el que el negoci pot ser una mica que no surt a compte, diguéssim, no?
Doncs això és el que et diuen els conductors. Marc, no sé si has pogut parlar també amb responsables de la benzinera, i si és així, què t'han dit?
Sí, he pogut parlar amb les treballadores d'aquí i elles han dit que de moment creuen que aquesta setmana és massa d'hora per començar a notar canvis a la clientela. Sí que m'han reconegut que, en el seu cas, és una ubicació privilegiada, perquè està al costat de l'RCD Stadium, l'estadi de l'Espanyol, però sí que pateixen per si en el futur aquesta situació va pitjor i realment perden clients.
La verdad que esta semana no se ha notado mucho porque seguimos teniendo la misma afluencia de gente, pero sí que es verdad que cara a trabajadores y estos están bastante molestos y seguramente esto conlleve algo.
Doncs molt bé, moltes gràcies en directe. Marc Presseguer, des d'aquesta benzinera al costat del Camp de l'Espanyol. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Doncs mentrestant, les associacions de consumidors demanen al govern espanyol que limiti els preus dels carburants i que vigili que les benzineres no els inflin. Des de Facua consideren que algunes estacions ja ho estan fent i reclamen un decret per controlar-ho. Explica el seu portaveu, Rubén Sánchez.
Independientemente de que se apliquen o no bajadas de impuestos, nosotros creemos que hay que aplicar bajadas a los márgenes de quienes están inflándolos artificialmente porque quieren ganar más dinero aprovechándose de esta coyuntura.
Thank you. La Unió Europea descarta que hi hagi problemes de subministrament de petroli i gas de forma immediata, però sí que tem que els preus de l'energia segueixin pujant sense aturador per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà. Avui s'han reunit a Brussel·les els ministres d'Economia de la zona euro. Anem cap allà, Bruno Fortea, bona nit.
Hola, bona nit.
La trobada ha acabat sense cap acord concret, per exemple, pel que fa a l'alliberament de les reserves d'emergència de combustible, però sí que ha servit per avisar que, si cal, actuaran, Bruno.
Sí, avui la Comissió Europea ha encès les alarmes pel temor que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui en el temps. El comissari d'Economia, Valdis Dombrovskis, creu que els 27 podran suportar una crisi passatgera, però avisa que si ara la guerra dura més d'un parell de setmanes, l'economia europea en sortirà malparada.
La interrupció del transport marítim a l'estret d'Hormuz i els atacs contra les infraestructures energètiques als països del Golf poden provocar un xoc estagflacionari considerable a l'economia global i europea.
L'estagflació passa quan el creixement econòmic s'estanca i alhora els preus pugen. Però per evitar que l'encariment de l'energia arribi a la butxaca de la gent, ja han mogut fitxa dos governs de la Unió Europea. Croàcia i Hongria posaran límits al preu de la benzina. El primer ministre hongarès, l'ultraconservador Viktor Orbán, ho ha anunciat en plena precampanya electoral.
Els preus dels combustibles han començat a pujar bruscament a Europa. Per això hem decidit que protegirem les famílies hongareses, els empresaris hongaresos i els agricultors hongaresos.
Orbán, que de fet ha anat encara més enllà i també ha demanat per carta a la Comissió Europea que aixequi totes les sancions al petroli i al gas rus. Què en pensa d'això a Brussel·les, Bruno?
Resposta directa a la carta, de moment seguim esperant-la, però avui Brussel·les sí que ha reivindicat la seva estratègia de tallar els lligams energètics amb Rússia com a represàlia per la invasió d'Ucraïna. Diu que gràcies a aquesta política els socis comunitaris han tingut molta cura per diversificar al màxim els països on compren energia, i això fa que en l'actual crisi a l'Orient Mitjà Europa estigui més ben preparada que quan Rússia va envair Ucraïna, segons ha explicat la portaveu de la Comissió, Anna Kaisa-Itkonen.
L'impacte es manté limitat ara per ara, perquè no importem ni petroli ni gas de l'Iran. Els nostres principals proveïdors de gas són Noruega per gasoducte i els Estats Units per gas natural liquat.
Per això, Brussel·les descarta que ara hi hagi desabastiment de petroli i de gas natural de forma immediata, tot i la guerra oberta al Golf Pèrsic. I, per cert, un últim apunt. La Comissió diu que els països europeus on els preus de l'energia s'estan mantenint més baixos són també aquells països on les renovables hi tenen més importància, i anima, doncs, a completar la transició verda.
Molt bé, gràcies, Bruno. Bona nit.
Adéu, bona nit.
La guerra contra l'Iran ha malmès almenys 3 llocs declarats Patrimoni de la Humanitat, segons denuncia la UNESCO. Es tracta del Palau de Golestan, a Teheran, la Ciutat Blanca de Tel Aviv i el Port de Tir, això és el Líban. Els seus responsables es mostren preocupats pels efectes que pot tenir el conflicte en una regió que és molt rica en vestigis arqueològics. En situacions de guerra, Israel aplica protocols molt estrictes per protegir les seves obres d'art. El Museu d'Israel, un dels 20 més grans del món, té unes 200 peces, inclosos alguns Picassos, que des de l'atac contra l'Iran es guarden en un búnquer. L'han visitat els nostres enviats especials, Jordi Baró, amb el suport tècnic de Matilde Seoane.
No hi ha turistes a Jerusalem, ni tampoc visitants al Museu d'Israel, tancat i amb alguns quadres despenjats de les parets. En una de les sales d'art del segle XX hi falten alguns Picassos, són en un refugi sota terra a les mateixes instal·lacions, junt amb unes 200 obres considerades les més valuoses de la col·lecció.
We have a very strict protocol about it.
El cap de seguretat, Odet Rahamim, explica com el dissabte que va començar la guerra uns 30 treballadors voluntaris van moure les peces en 5 hores. Les obres es van triar d'una llista amb les considerades més preuades pel responsable de cada col·lecció.
Quan estàs en una situació que no tens temps,
temps i és perillosa és quan has de prendre decisions difícils. Pels comissaris, és com triar quin fill els agrada més.
No hi ha discussió, però, sobre si es guarda o no al búnquer la peça més preuada del museu, els manuscrits del Mar Mort trobat fa 2.000 anys i que són els textos bíblics més antics que es conserven de l'Antic Testament, com explica la seva conservadora, Ajit Maoz.
Això són les joies de la corona. No són en realitat només manuscrits importants judeocristians. És patrimoni internacional que nosaltres preservem.
Guardar d'emergència obres d'art en un búnquer no és novetat pel Museu d'Israel. Ja és la tercera vegada que el protocol s'activa des dels atacs del 7 d'octubre i la guerra a Gaza.
En punt 11:15 volem aprofundir una mica en aquesta qüestió que ara ens explicaven des de Jerusalem. Mireia Capdevila és historiadora i investigadora en projectes de recerca sobre el salvament del patrimoni artístic en contextos bèl·lics. Mireia, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, podríem dir que ja hi tornem a ser. Una setmana de guerra, estem entrant en aquesta segona setmana, i ja ens explicaven, ja ens deien, que hi ha tres llocs que són patrimoni de la humanitat que s'han fet malbé. Què en penses?
Doncs que malauradament es repeteix una vegada més aquest gran perill que suposa pel patrimoni artístic d'un país doncs, l'esclat d'un conflicte bèl·lic, perquè, com et deia, doncs, en tot conflicte bèl·lic, de nou, el que cau en perill són els tresors artístics d'aquell país. I aquesta vegada, doncs, de nou, palaus i altres joies de la corona doncs, estan tocats de mort.
Diries que els exèrcits van expressament a malmetre el patrimoni del contrari, de l'enemic, o que són inevitables que hi hagi desperfectes en un context de bombardejos?
Clar, a tot el que és el patrimoni, el que en diem els béns mobles i els béns immobles, no deixen de ser uns elements en perill, en risc, i per part de l'enemic hi ha una voluntat en general també de, diguem-ne, de malmetre tot allò que identifiqui a l'enemic. I el que és inqüestionable és que el patrimoni artístic, ja sigui en el format pictòric, escultòric o, com bé dèiem, arquitectònic, és un element que identifica un poble, una nació, i per tant és un tret diferencial contra el qual l'enemic té un objectiu posat. I per tant, malmetre aquestes joies estan dins dels paràmetres dels objectius bèl·lics i militars.
Clar, si pensem, per exemple, en quadres, ara ens ho explicaven, ens podem imaginar que és relativament fàcil, per exemple, ja m'imagino que amb totes les complicacions, però els oients ens entendran, posar-los en un búnquer. Però després hi ha edificis més grans, o per exemple, ara, si passeges per Kiev, crida molt l'atenció que totes les escultures estan protegides. Només veus el cap que surt per damunt i estan protegides perquè la metralla, etc., intentar salvar-les, no? Tu que ets especialista en això, en protegir patrimoni, com s'acostuma a fer? Com es pot protegir el patrimoni?
Sí, el sistema operatiu doncs, és com el que ens podem imaginar, no? Tota aquella peça que permet ser movible, Per tant, com s'opera? Doncs s'opera movent-les i, per tant, en els operaris, els tècnics, els responsables dels museus són els que primer fan la selecció i després qui fan el moviment, el desplaçament d'aquesta peça cap a un lloc segur, un dipòsit, un magatzem, el que sigui. Però el problema el tenim en aquests béns que no són movibles, Estem parlant d'edificis, estem parlant de palaus, i per tant contra tot això cal un altre nivell d'intervenció, i doncs el que es fa a vegades doncs, és el que bonament es pot, des de fer murs, aquests mena d'edificacions que puguin protegir, ja siguin el que es pugui en un format que és realment difícil, perquè ja sigui per les seves dimensions i la seva envergadura, doncs, diguem-ne, és molt més complicada el seu sistema de protecció.
Fins a quin punt es pot considerar com un crim de guerra atacar voluntàriament aquestes obres d'art?
Sí, de fet, tots els béns culturals són, com et bé deia, un crim de guerra, en el sentit de que és un atac directe contra l'enemic. I el que crec que és important remarcar és, sobretot, de que tots els béns culturals estan protegits pel dret internacional i, sobretot, per acords com per exemple com el que es va signar la Convenció de l'AIA, que en el que es va dir és, diguem-ne, acordar, signar tota una sèrie de convenis internacionals per protegir aquells béns culturals que queden en perill en cas de guerra. I, per tant, la concepció, la idea que el patrimoni artístic és un bé a conservar és evident per part de totes les institucions internacionals.
Fa uns anys va ser comissària de l'exposició El Museu en Perill, Salvaguarda i Endreça de l'Art Català durant la Guerra Civil, que es va poder veure al MNAC. Què és el que va passar durant la Guerra Civil i a quines solucions es va arribar?
Doncs el que vam viure aquí va ser certament el primer episodi del que després, per exemple, es repetiria uns anys més tard en el context de la Segona Guerra Mundial. Catalunya i Espanya, en tot el seu ampli territori, va viure justament un atac directe i una posada en perill de tot aquest patrimoni artístic del país, i el que es va haver d'articular és un sistema d'intervenció immediata per justament moure tot aquest gran patrimoni que corria pel perill de, primer, bombardejos i segon, d'atacs i de, diguem-ne, de la contrarrevolució, i, per tant, tot aquest moviment que es va generar més que res per justament això, per articular un servei de salvament i de protecció. Que això, el que vam fer aquí, aquests desplaçaments pel territori i aquesta articulació dels diferents dipòsits i magatzems, és com el que et deia, després, en el context de la Segona Guerra Mundial, es repetiran les imatges, movent quadros, movent escultures, posant sacs terrers sobre aquell David de Michelangelo, per exemple, perquè no es podia moure, i per tant són escenes que es repeteixen any rere any quan això esclata un conflicte bèl·lic.
Sí, sí, les guerres destrueixen moltes coses i també, malauradament, l'art i el patrimoni cultural. Ha estat un plaer parlar-ne amb Mireia Capdevila, historiadora i investigadora en projectes de recerca sobre el salvament del patrimoni artístic. Moltíssimes gràcies, Mireia, per haver-nos atès en directe. Una abraçada.
Sí. Una abraçada, gràcies.
Doncs parlant de museus i d'obres d'art, ens hem de referir ara al Catalunya Nit, al futur Museu Nacional d'Art de Catalunya, que ja comença a prendre forma. Tindrà dos edificis, amb un passadís cobert que connectarà el Palau Nacional amb el rehabilitat Palau Victòria Eugènia. L'obra té un pressupost de més de 112 milions d'euros i començarà a principis del 2028. Avui s'ha presentat el projecte en un acte que ha reunit la màxima representació política de Catalunya amb les tres administracions responsables de l'equipament. Montse Camps, bona nit. Què preveu aquest gran projecte?
Hola, bona nit. Doncs és un projecte arquitectònic d'H Arquitectes i Chris and Gattenbein titulat Passatge del Museu. El que vol és crear un únic museu articulat en dos espais plenament integrats. El més destacat és el passadís cobert, que funcionarà com un bulevard interior per a visitants, logística i béns culturals, com destaca un dels arquitectes, Josep Ricard.
Haurem fet un recorregut que ens porta amb 42 metres de desnivell, que déu-n'hi-do, des de la plaça Carles Buïgas fins al pla expositiu del romànic del Palau Nacional.
El nou MNAC s'hi entrarà per la plaça Carles Buïgas, a tocar les Fonts de Montjuïc, a través d'una gran obertura a la façana del Palau Victòria Eugènia. El museu incrementarà notablement la superfície i passarà dels 49.000 metres quadrats actuals a 71.417 metres quadrats.
És, Montse, un projecte esperat que s'ha presentat, com dèiem, davant d'una àmplia representació institucional i també del sector cultural.
Sí, davant d'ells, el director del MNAC, Pepe Serra, ha dit que per fi es completarà la missió original del museu.
L'ampliació farà possible per primera vegada la missió del museu, que és mostrar tot l'art, tota la creació artística feta a Catalunya al llarg de la seva història fins a l'actualitat.
I pel president de la Generalitat, Salvador Illa, aquestes obres representen un gran projecte de país.
Som davant d'un dels grans projectes de país, d'una transcendència de la mateixa importància que ho és la combinació
de la Sagrada Família, al futur Catalunya Media City, Sant Adrià del Besòs, al Consorci del Patrimoni de Tarraco o també la transformació de grans infraestructures com la Fira de Barcelona, l'aeroport o l'estació de la Sagrera. Perquè creiem fermament que la cultura és un dels principals motors de transformació.
La primera fase de les obres d'ampliació es completarà a finals del 2029, coincidint amb el centenari de l'Exposició Internacional i la transformació de Montjuïc.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Les converses entre el govern i Esquerra Republicana sobre els pressupostos continuen estancades. El PSC ha avisat avui als republicans que la Moncloa no farà cap gest per blindar la cessió de l'IRPF a Catalunya. És la condició prèvia dels d'Oriol Junqueras per arrencar les negociacions sobre els comptes. Àlex Giral Robert.
Si els socialistes catalans miren de descarregar de responsabilitats la ministra d'Hisenda i futura candidata del PSOE a Andalusia, Maria Jesús Montero. Remarquen que si la recaptació de l'IRPF fos impossible, el president Illa no s'hi hauria compromès. Lluís Amoret, número 2 del PSC.
El govern d'Espanya ja ha dit tot el que havia de dir, no? Des de la perspectiva el que va fer en el seu moment, doncs, proporcionar uns acords amb una bilateral entre governs, i ara el que esperem és, doncs, que acabi tramitant-se. L'IRPF no és una cosa màgica d'un dia per l'altre.
I ha descartat un superdiumenge d'eleccions, fer coincidir un hipotètic avançament electoral a Catalunya amb un al conjunt de l'Estat si no aconsegueixen aprovar els pressupostos. Uns números que per Junts ara queden desfasats amb el conflicte a l'Orient Mitjà. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha demanat a l'executiu que el retiri i en confeccioni uns de nous.
No serveixen per fer front a les conseqüències de la guerra i els hauria de refer i de tornar-los a presentar al Parlament.
I els comuns, per la seva banda, han reclamat al govern d'Illa que impulsi igualment la llei per limitar la compra especulativa de pisos si els comptes acaben descarrilant.
Després de quatre propostes sobre la taula, el Departament d'Educació ha convençut els sindicats Comissions Obreres i la UGT per firmar un acord de millores salarials i laborals per als docents. El cas és que representen aquests dos sindicats només el 20% dels docents, perquè l'acord no inclou els sindicats majoritaris, que són l'USTEC i professors de secundària. Per tant, les vagues previstes per tota la setmana vinent es mantenen. Aquests dos sindicats acusen a Comissions Obreres i la UGT de haver trencat la unitat sindical. Yolanda Segures, d'USTEC, i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
És un acord absolutament insuficient en la seva globalitat. Tenim la ferma convicció de que haguéssim pogut aconseguir una millor proposta si haguéssim continuat mantenint la unitat sindical.
És un acord que neix coix, per no dir mig mort, perquè no el signa la part majoritària de la representació social.
L'acord, però, tira de totes maneres endavant. A què renuncien aquests dos sindicats, Maria Costa?
Doncs a un augment del 30% del complement salarial autonòmic. Això vol dir un augment en 4 anys de 200 euros bruts més al mes. Que els docents també cobrin 50 euros per cada nit que passin fora de casa per colònies o un viatge amb els alumnes. Una rebaixa progressiva de les ràtios i també reforç per l'escola inclusiva. El president Salvador Illa diu que és un acord ambiciós, obert a més suports.
És un acord integral. Baixem les ràtios, millorem la retribució i condicions laborals dels docents, més recursos per a l'escola inclusiva i menys burocràcia. És un acord obert a tothom, tot aquell que hi cregui, s'hi pot sumar en qualsevol moment.
Belén López, de Comissions Obreres, i Camil Ros, de la UGT, demanen que tot plegat no es quedi aquí i retreuen els sindicats amb més representació que no hagin firmat.
Això no és un punt final. Això és un salt qualitatiu, però hem de continuar aprofundint en les millores del sistema.
Alguns diuen que són argrunes. Jo crec que és un acord bo. Tota aquella gent que demana el tot i es queda en el tot, la realitat és que la gent treballadora després es queda en el res.
Tots dos han celebrat un acord que consideren històric.
Un minut i arribarem a 3:15. Pugen un 26% les denúncies per desaparicions voluntàries de menors de 12 anys. En total, l'any passat, els Mossos van gestionar una mitjana de 10 desaparicions cada dia. És una xifra molt semblant a la del 2024. La majoria, un 98%, es van resoldre. Oriol Pujadó, bona nit.
Bona nit, Manel.
Què explica aquest increment de casos en nois de menys de 12 anys, per tant, en nens?
Sí, els Mossos diuen que no hi ha un únic factor. La majoria de casos són d'infants que fugen del domicili familiar o d'un centre de menors on viuen. Segons els Mossos, per evitar-ho cal allunyar-los de les xarxes socials, que és per on connecten amb altres persones que els ajuden a fugir. També demanen més comunicació entre pares i fills i també la implicació de les escoles. Segons Marta Ventes, caporal de l'Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra, s'ha d'evitar que els nens tinguin com a primera opció davant d'un conflicte, ja sigui a casa o al centre, marxar fora.
De moltes vegades contacten amb menors o gent desconeguda, no? I també fan que facin aquestes cues, no? També moltes vegades que memoritzin els infants els telèfons dels pares i el telèfon d'emergències, no? I que treballin amb el menor la comunicació a casa. Per què? Per evitar que el menor vegi la fuga com a l'única sortida que té quan té un problema a l'escola, quan li fan bullying o algun problema personal.
La franja d'edat que va fins als 12 anys és la que té l'augment més significatiu de desaparicions no criminals.
Oriol, també podem explicar que s'obre el termini per tornar a demanar el bo lloguer jove amb ajudes de 250 euros mensuals durant 2 anys.
Hi ha temps fins divendres per fer la sol·licitud per poder tirar endavant aquesta ajuda per pagar el lloguer. S'ha de tenir entre 18 i 35 anys, residir a Catalunya, que l'habitatge sigui el domicili habitual i tenir una font d'ingressos regular però que la renda familiar no superi els 25.200 euros l'any. Per poder rebre l'ajuda, a més, es mira el que es paga de lloguer. En el cas de l'àmbit metropolità, el lloguer d'un habitatge no pot costar més de 900 euros i en el cas de lloguer d'una habitació 450 al mes. L'ajuda es pot demanar al web i en qualsevol de les oficines de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i les sol·licituds es resoldran per ordre d'arribada al registre fins a esgotar els 29 milions d'euros que hi destina el govern espanyol.
Els embassaments de les conques internes de Catalunya ja estan al 98% de la seva capacitat.
I davant d'aquests nivells, l'Agència Catalana de l'Aigua manté el desembassament preventiu en 7 pantans per deixar marge i poder assumir l'aigua de la pluja i el desgel de la neu acumulada als Pirineus. Ho explica l'enginyer civil i ambiental Xavier Sánchez Vila.
La gestió actual és dir, val, anem abocant aigua cap al mar, començar a buidar l'embassament que està al 100, anar-lo baixant, de manera que quan vingui la pluja o el desgel torni a pujar i es torni a quedar doncs, el més a prop del 100% possible.
Ara mateix hi ha 4 embassaments al 100% o una mica per sobre. Foix, Riudecanyes, la Llosa del Cavall i Susqueda. Aquest últim ja ha arribat al 102% i continua pujant, tot i que s'hi estan desembassant 200 metres cúbics d'aigua per segon.
L'Hospital Vall d'Hebron aconsegueix operar el 84% dels pacients amb lesió medular traumàtica en les primeres 24 hores des que arriben al centre.
Aquesta rapidesa permet reduir complicacions i escurçar el temps d'hospitalització. És possible gràcies a un equip expert en lesions medulars agudes disponibles les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Funciona des de fa 2 anys i és únic a l'estat espanyol, com explica la cap de la unitat de lesions medulars, la doctora Lluïsa Montesinos.
Les complicacions després d'aquesta lesió medular aguda són menors a nivell respiratori, cardíac, intestinal.
Dels 136 pacients que s'han operat, el 60% són persones grans que han tingut caigudes domèstiques, mentre que la resta són sobretot joves amb accidents esportius.
Es presenta el projecte arquitectònic del futur campus de salut de Girona, que inclou el nou Hospital Josep Trueta.
El projecte guanyador l'han creat 2 estudis d'arquitectura amb experiència en el sector sanitari i té com a eix una gran rambla interior que ordena la circulació de persones i connecta amb els edificis i amb places enjardinades. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reafirmat el compromís amb el calendari previst.
Avança i avança bé, i avança a bon ritme. I vam dir que seria una realitat i avui estem fent passos perquè sigui una realitat.
Els estudis d'arquitectura Pinearc i Brollet de Luna tenen ara 2 anys per fer el projecte executiu on es concentren els detalls.
Hi ha estat detingut un home de 43 anys per la primera de les 2 agressions sexuals que hi ha hagut a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
Va passar en un domicili del poble el 27 de febrer i la víctima és una noia de 20 anys. El detingut, que té antecedents, passarà dimecres a disposició judicial segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Ara ja són 2 els detinguts per 2 suposades agressions sexuals comeses en pocs dies de diferència al municipi. Pel primer detingut, el jutjat de Ripoll ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança.
La justícia ordena a Isabel Díaz Ayuso activar els tràmits per crear el registre de metges que s'oposen a fer avortaments.
El govern autonòmic anuncia que recorrerà la decisió judicial, mentre que la ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que és una victòria per garantir el dret a l'avortament públic a Madrid, tal com marca la llei.
Le obliga a algo tan sencillo como cumplir la ley, como están cumpliendo el resto de comunidades. El registro no es ninguna lista negra, es una herramienta básica para poder organizar el sistema sanitario y garantizar un derecho reconocido por ley que pueda ejercerse de verdad.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No, no ho penseu. Només era un nen.
S'estrena al Festival de Màlaga la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, de Dani Sancho, i en la qual Usman Umar reviu la seva emigració de Ghana a Barcelona. La pel·lícula, amb el mateix Usman Umar de protagonista, relata tots els entrebancs que va haver de patir en el trajecte i també en arribar a Europa. Enviada especial a Màlaga, Montse Pujol, bona nit.
Bona nit.
La pel·lícula està basada en la història real d'Umar i ell mateix, de fet, la protagonitza.
Sí, el paper de l'Usman Umar de petit l'interpreta un altre actor des de la seva sortida de Ghana fins a arribar a Barcelona, però el protagonista adult és el mateix Usman Umar qui l'interpreta. Hem parlat amb ell i ens ha explicat què ha significat per a ell portar la seva història al cinema.
Tornar a mirar els ulls d'aquest Usman de fa 20 anys, aquest Usman petit, tota la situació, el que li comporta, la por, la soledat, el fred, el patiment, tot això. Tornar a ficar la pell d'aquell Usman petit no ha sigut un viatge fàcil, però sí que ha sigut una gran oportunitat per poder fer reflexionar i perdonar a mi mateix, per poder perdonar el món que em va abandonar, sincerament.
Usman Umar va abandonar el seu poble de Ghana amb 12 anys per viatjar a l'idealitzat País dels Blancs, però el viatge va estar ple de traumes, com la mort d'un amic i d'altres persones que l'acompanyaven a l'intent d'arribar a Europa. Dani Sancho, el director d'aquesta pel·lícula, que es presenta aquí a la secció oficial del Festival de Màlaga, ha explicat que volia fer un relat que pogués aportar alguna cosa.
El to de la pel·li era una de les coses que més em preocupava, no? Perquè, com bé dius, jo no volia caure en fer una pel·lícula de superació i de triomfalisme, sí, simplificat, sinó que crec que la vida no és perfecta, tots tenim els nostres grisos i en els grisos està l'autenticitat, no? El sentiment de culpa, per exemple, que està molt present a la pel·lícula i que és un sentiment que tots podem connectar.
Emma Vilarasau i Jordi Bosch interpreten els pares que van acollir l'Usman després de mesos de dormir al carrer a Barcelona. Viatge al País dels Blancs arriba als cinemes el 26 de juny.
Francesc Serés recorre a les vivències personals en el seu nou llibre, El primer any. És un llibre íntim, a cavall entre l'assaig i el relat, on coincideixen la descoberta del nou país, Àustria, on l'autor ha anat a viure amb el naixement del seu primer fill, Marta Vives.
El primer any és un llibre de descoberta i també de transformació personal. Si ser pare vol dir començar una nova etapa, ser-ho en un país aliè encara ho és més. D'aquesta manera, el fill, per Serés, acaba sent la porta d'entrada a una sèrie de personatges curiosos, com una cambrera d'una àrea de servei, o una mare que ha perdut un fill fent escalada, un professor d'espanyol a Alemanya que explica que els seus alumnes no tenen somnis, o un empresari d'èxit de 60 anys que Serés coneix als cursos de prepart.
El meu fill és absent aquí, és gairebé l'agent provocador que fa sortir una història i que em va fent sortir d'altres. No és parlar de nosaltres, sinó és parlar d'aquesta altra gent que s'hi acosta, no?
En aquest llibre, les decisions i els dubtes més íntims conviuen amb reflexions sobre la identitat, l'amistat i la família, però també sobre la deriva d'Europa i del nostre món.
no és la intenció del llibre fer un assaig sobre què significa tenir un fill avui, sinó simplement tot el que has anat passant amb unes coordenades molt precises, molt especials, que és un país nou, amb una llengua nova, en una societat nova, lluny tots dos de casa de cadascun, no? I acostumar-nos a una nova cultura i, sobretot, als problemes del nou temps, no?
El primer any de Francesc Serés ha estat editat per Proa.
Eren vaixells de guerra que volien i que tenien que lluitar en contra de nosaltres. Hem continuat eliminant les capacitats de drons i de missils d'Iran.
El fabricant... És Donald Trump en la seva primera roda de premsa des que va decidir atacar l'Iran.
Eliminat també una darrere l'altra, les capacitats de missils han baixat a un 10%, potser fins i tot menys del 10%.
Dèiem al principi del Catalunya Nit que donava la guerra per pràcticament enllestida. Ara l'està seguint el nostre corresponsal a Washington, l'Oriol Serra, i a la segona part del Catalunya Nit, cap a 11:45, connectarem amb ell perquè ens expliqui ben bé què és el que està dient Donald Trump, que ha començat a parlar fa 2 minuts, i veurem si s'allarga.
Tindran que treballar-se la producció elèctrica i moltes altres coses.
Ara però ja tenim aquí el David Ubach. Bona nit, David.
Què tal? Bona nit.
Canviarem el Donald Trump als esports.
I amb aquest empat, l'Espanyol, curiosament, perquè la ratxa és ja de 10 jornades sense guanyar, l'Espanyol es manté en una còmoda 7a plaça.
I sabem que l'Espanyol ha empatat.
Sí, hem ensopegat al Tot Gira de Catalunya Ràdio en la transmissió d'aquest Espanyol Oviedo, la síntesi del que ha estat el partit, un empat de l'Espanyol que, vaja, molt inesperat, no tant ja perquè l'Espanyol rebia a casa el cué de la categoria, un Oviedo que no guanya un partit fora des del setembre, avui l'Oviedo que ha tret un punt de Cornellà al Prat, sinó pel partit que ha firmat l'Espanyol, que ha estat bo. Qui ho diria veient el resultat, però ha fet un molt bon partit l'Espanyol amb un cabal ofensiu, vaja, molt important, sempre recuperant pilotes en camp rival, inquietant la porteria de l'Oviedo de manera continuada, amb molts xuts a porta, però s'ha quedat en un empat aquest partit de l'Espanyol. La història hagués pogut ser diferent si l'Oviedo no s'hagués avançat aviat al marcador amb un gol d'Alberto Reina al minut 8. L'Espanyol l'ha neutralitzat al 36 amb un gol de Quique García, aprofitant una centrada d'Engongue, però l'Espanyol, tot i que tenia tota la segona meitat per davant, no ha pogut, incomprensiblement, doncs, aconseguir com a mínim un gol més que li hagués donat la victòria, i aquesta ratxa de l'Espanyol sense guanyar a primera s'amplia a 10 jornades ja. Sort que l'Espanyol havia fet un molt bon coixí en la primera volta de la Lliga, però encara no sap què és guanyar l'Espanyol en aquest 2026.
I a la transmissió ens ha fet la sensació.
Vinga, el segon document del dia, els esports, Hansi Flick a la prèvia del Newcastle-Barça de demà a la Champions.
El Newcastle jugarà un partit intens. Ens pressionaran home a home. Quan tinguin la pilota faran transicions ràpides perquè tenen jugadors molt ràpids a nivell ofensiu. Hem de defensar bé, ser valents en defensa. Ho sabem de l'eliminatòria contra l'Atlètic. Com n'és d'important el primer partit?
El Barça que té, com sentíem ara en boca de Hansi Flick, molt en ment aquest partit d'anada de semifinals de Copa contra l'Atlètic de Madrid, en què el Barça va perdre 4-0, perquè demà la història no es repeteixi en aquest escenari que s'imagina Hansi Flick a St. James Park, al camp del Newcastle, que és curiosament on el Barça va arrencar el seu camí a la Champions aquesta temporada. Aleshores va guanyar amb un doblet de gols de Rashford. Segur que el resultat d'aquest primer partit seria molt bo de cara a demà. El Barça amb Gavi a l'expedició, però no jugarà perquè no té l'alta mèdica, i sense Koundé, Balde, De Jong i Christensen, que estan lesionats.
Molt bé, doncs els oients segurament que estan dient, i la campanya electoral per les presidencials, què? Doncs això de seguida ho comentarem amb el Bernat Soler des de Newcastle i també amb el Toni Padilla. Gràcies, David. Bona nit.
Bona nit.
Man, I've really never felt the rain.
detectat un parell de paraules que podrien ser importants o no. Per exemple, desert i pluja. Però no sé.
Sí,
sí, però no sé, ni idea.
Ja. Gemma Puig, bona nit. Desert
bona
i pluja,
nit.
Sí,
miqueta,
no?
Desert no. Desert, no. Desert, la pluja sí.
Això no ha dit desert, eh?
No, és una cançó de Melanie Martínez que es diu Light Shower. I, per tant, demà tornarem a tenir aquest temps que podríem dir una mica primaveral, perquè tenim alguna estona de sol, però després van creixent nuvolades a la tarda. Al matí tindrem algunes boires, també, cap a comarques interiors. Alguna gota ja al matí cap a les Terres de l'Ebre, amb estones amb sol cap al Pirineu, Prepirineu. I després, a la tarda, doncs una miqueta com avui, tornarem a tenir ruixats, potser menys que avui, però igualment d'aquesta forma força irregular. Prelitoral, Prepirineu, també cap al Pirineu, la cota de neu situada cap als 1.500 metres, i no variarà gaire la temperatura. Per tant, demà, podríem dir, repetiríem una mica el dia que hem tingut avui, fins i tot doncs, amb aquests valors més alts, com a molt entre els 17 o els 18 graus. Per tant, algun ruixat sí que tindrem.
Una mica de primavera han estat perquè sí. S'està bé, i tant.
Coses de la primavera.
Coses, coses. Bona nit, Gemma, gràcies.
Fins demà.
Bona nit. Bona nit.